El gall del monestir.
És temps de tertúlia al Sant Cugat a Fons, la tertúlia dels dimarts del Gall del Monestir, avui en companyia de Jordi Casas, molt bon dia. I saludem i donem la benvinguda a Arcadi Oliveres. Molt bon dia, Arcadi.
Molt bon dia i content de tornar-se per aquí.
Sí, perquè es reincorpora novament a les tertúlies, ens acompanyarà els dimarts... De tant en tant, i seran benvingudes les seves aportacions.
No diria que tu li ha pujat de nivell,
Mama, diríem que sí. És un home experimentat.
Ho dic conseqüentment, en aquesta
plaça.
No dic en broma, no.
Doncs mira, per començar, ens estrenarem amb un tema de país i de ciutat. Perquè el cas Palau, com sabeu, el del finançament de Convergència Democràtica de Catalunya a través d'aquestes mossegades que es feien en les concessions d'obra pública, doncs també ha esquitxat a la ciutat. El cas Palau va concloure que Convergència Democràtica de Catalunya va rebre diners de l'adjudicació del PAF-3 de Sant Cugat, i ahir justament en el ple municipal l'alcaldessa Mercè Conesa doncs es va comprometre a donar explicacions. Conesa va aprofitar la seva intervenció per defensar el bon nom de la ciutat, dels treballadors municipals i de l'equip de govern, i va assegurar que el consistori i el municipi estan per davant del partit. Hauríem d'afegir que també divendres, amb una trobada amb la premsa, va apuntar la possibilitat de presentar una demanda a Convergència Democràtica de Catalunya. Bé, les explicacions d'ahir sembla que no van satisfer els partits i els representants de l'oposició. Tots van intervenir, excepte el Partit Popular, però el que s'hi van coincidir els grups de l'oposició és a anar més enllà de l'àmbit judicial i depurar responsabilitats polítiques. Tot plegat, una situació que... hi ha una pregunta, una trama com aquesta, com es resol quan es demana depurar responsabilitats polítiques? Per on comencem?
A veure, aquí hi ha diverses coses, no? Una és que, bueno, la sentència que ha sortit, que ha sigut més suau que el que demanava el fiscal, si no m'equivoco, però, bueno, de fet ja estava cantat, no? Vull dir, ja se sabia que el Palau, evidentment, el Millet era un corrupte confès, no? Ell mateix ho havia confessat, ja se sabia que hi havia involucrat el finançament de Convergència Democràtica. Jo, de tot això, perquè quan dius de demanar responsabilitats polítiques, no sé, suposo si els grups d'oposició referia a nivell general o a nivell de Sant Cugat, no ho sé. A veure, és evident que com que això, aquesta estructura era supramunicipal i anava per dalt, tu a nivell local pots haver fet l'adjudicació ben feta, diguem, cobrint tots els requisits, i per tant pots que siguis absolutament aliè a la situació. Per tant, jo, les declaracions de l'alcaldessa dient que els tècnics municipals i l'estructura municipal no té res a veure, jo m'ho crec, però després ja aquí per dalt, un cop està fet l'adjudicació, dic, bueno, i ara em passes el 4% que toca, no? Vull dir, això pot ser per perfectament. Ara, a mi, de tot això, el que em sobta més i m'estranya és que l'alcaldessa, vagi per davant el meu respecte com a persona i tal, digui que demanava responsabilitat al seu partit, el que al fons era el seu partit, i ella va tenir càrrecs molt importants, encara que el partit hagi canviat de pell i ara tingui un altre nom, que va canviar precisament de nom arran, o fonamentalment arran de la contaminació que tenia amb el tema del Palau, que digui que demanarà responsabilitats al seu partit, no? I es quedi tan ample, no? Home, jo si demano responsabilitat al meu partit perquè considero que és corrupte i perquè a més ha sortit una sentència, home, m'hauria de plantejar la relació amb aquest propi partit, no? Perquè autodenunciar-te, perquè el fet és un autodenunciament d'un partit que tu has format part i has tingut una responsabilitat important, encara que hagi canviat de nom, no? Això és el que em sorprèn. Entenc que ella vulgui preservar el bon nom dels tècnics i de la institució municipal. Ara, denunciar el teu propi partit sense treure en conseqüències polítiques, que no sé si això es referia a l'oposició, a mi m'estranya molt.
Arcadi.
Sí, completament d'acord amb l'anàlisi d'en Jordi. Això és un problema que s'arrastra fa molts anys. Jo penso que el moment inicial ens el va dir en Pasqual Maragall amb aquella famosa frase de vostès tenen un problema i
es diu 3%. Es va equivocar amb el percentatge.
No, segurament en aquell moment seria el 3%, el que passa és que s'ha anat incrementant fins al 4%.
És clar, i des d'aleshores hem donat voltes llarguíssimes perquè, a més, ja es diu que la justícia, si és tardana, és mal administrada. I, per tant, amb els anys que portem, ara, al final de la sentència, la gent diu, escolta, coses que han passat. Tanmateix, és veritat que, a més, els teòrics responsables, que eren els de Convergència, també han canviat la pell, han canviat dues vegades de nom, i, per tant, no sap exactament doncs, què passa. Amb altres temes, tenen la confiança electoral, perquè s'acaba de demostrar en les darreres eleccions autonòmiques, però amb aquest tema s'haurien d'aclarir ben bé responsabilitats. I és veritat, què vol dir fer-ho? No ho sé, perquè dimissions no sé qui les hauria de fer, i evidentment si passem de responsabilitats civils a responsabilitats penals ja hi ha hagut un judici per carregar-los en aquells que n'eren. No ho sé, hem d'estar a l'aguait i sobretot aprendre la lliçó. Aprendre la lliçó de que en política no es pot fer tot i que a més hi ha un problema que ja ve de molt antic al qual podem dedicar un dia una sessió si convé, que és el del finançament dels partits. Els partits acaben buscant diners d'aquesta manera i si comencéssim a mirar amb lupa què passaria, doncs trobaríem el cas Gürtel aquí i trobaríem a molts altres països situacions similars. Per tant, val la pena aprendre la lliçó i estic completament d'acord amb en Jordi que demanar responsabilitats del propi partit no deixa de ser una mica estrany.
Però justament, ara tu estaves comentant el tema del finançament dels partits, si aquesta és una història antiga, antiquíssima, i que sempre és, acaba sent el mal de cap del funcionament dels partits polítics, i com a conseqüència també repercuteix en la societat, per què no s'hi posa fil a l'agulla? No interessa resoldre el tema?
No. Els grans partits no interessa. Home, hi ha un tema... perquè, home, la capacitat de finançament també produeix desigualtats entre partits, no? Té més capacitat de finançament i tal, igual, surt més avantatge respecte a altres, no? A part del sistema electoral i tal, però, ara, per exemple, hi ha una cosa que es vulnera sistemàticament, que són els topalls per fer les campanyes electorals. Hi ha un topall i es vulnera sistemàticament, vol dir que qui té més calés gasta més, no? Jo, els partits, bueno, a més és evident que hi ha partits que, els quals els poders econòmics tenen més propensió a finançar que altres, no? Això ja genera una desigualtat de sortida. Jo, bàsicament, això s'aclariria fent una llei molt transparent, que els partits bàsicament només tinguessin dos mecanismes d'ingressos, que fos les quotes dels afiliats i els ingressos de les institucions, en funció, igual que passa amb els sindicats, ja que es consideren que són entitats d'interès públic que fan una gestió pública, doncs aquesta subvenció que tenen via diputats o via alcalde o via regidors i via vots, no? Jo crec que hauria de ser les dues formes de finançament que serien ben transparents, la institucional i les quotes dels militants.
O sigui que eliminaria les aportacions...
Perquè les distorsions venen per quan no saps qui és el que dona calés, no? Vull dir, hi ha empreses darreres i bueno, jo crec que això aquest és el gran forat per on entra el diner negre als partits, no? No sé.
Clar, crec que hi ha un topall de 25.000 euros de donatius que es poden fer als partits, em penso, no estic segur. Hi ha un límit segons el qual les aportacions dels partits estan limitades. Jo estic d'acord amb el que dius d'aportacions per una banda dels socis, dels militants i d'altra banda de les institucions, però esclar, això també té un problema final, que és que tanques l'espai als partits dels que hi ha i aquests que són nous tindran moltes dificultats per entrar. Yeah, primer, sí. Perquè d'entrada tindrà pocs militants i segon, perquè no han guanyat vots en eleccions anteriors, tampoc se'ls adjudicarà cap tipus de finançament. Aleshores, potser haurien de buscar altres formes, que, esclar, haurien de ser aportacions voluntàries de la gent que simpatitzi amb la causa, però a base d'unes limitacions i sempre amb una paraula bàsica, que és la transparència, que se sabés qui dona a qui. Perquè és evident que les grans empreses estan fent grans finançaments i moltes vegades són ocults.
I sempre els mateixos.
I sempre els mateixos.
Després hi ha coses que jo em consta que alguns països ja es fa, quan el Ciutadans pel Canvi va presentar un projecte de reforma de la llei electoral d'aquí, que Catalunya és l'única comunitat autònoma que no té una llei electoral pròpia, que va quedar un calaix. Em sembla recordar que una de les coses que es proposava, i no és que venia d'abans, és que una manera, per exemple, d'abaratir les despeses dels partits i les campanyes i tals, per exemple, era unificar la propaganda, que tu rebessis amb un sol sobre la propaganda de tots els partits.
Hi ha pocs partits que ho facin, eh?
No, que tu rebessis amb un sol sobre la propaganda de tots els partits. M'entens? I que fos aquell sobre el podria transmetre a la pròpia administració, m'entens? Hi ha moltes maneres de que els partits siguin més austers a les seves despeses. El que passa és que, com dic, la major capacitat, bueno, això és com tots els aspectes de la vida, la major capacitat de fer despesa econòmica pues, marca també una desigualtat entre partits, no?
Clar, mirem aquest tema dels sobres electorals. No és només que siguin cada partit amb el seu sobre, que cada partit va enviar-te un sobre a cada un dels electors que hi ha en aquella família, o aquella residència d'aquella casa.
Sí, no va per casa, es va per... Sí.
Penso, pel que he vist aquestes darreres eleccions, l'únic que era enviat, almenys a casa meva, un sobre amb destinacions de la família,
per la família.
Crec que eren els comuns. Els altres, cadascú t'enviava el seu...
Ah, no sé, jo com que vist sol, només vaig rebre un.
Però és cert que hi ha...
El que sí que me'n recordo és que no sé quins partits vaig rebre un que havia la papereta sense sobre, i un altre havia el sobre sense papereta. Dic, mira, complementarem, aquí m'estalviat alguna cosa. No, però jo crec que mecanismes, ara parlant seriós, mecanismes, que a més sempre has d'agrair l'austeritat, ben entesa, no? L'austeritat forçosa. L'austeritat ben entesa sempre has d'agrair. Jo crec que mecanismes perquè les despeses dels partits i siguin menors, ostres, n'hi ha, el que passa és esclar. No deixes d'un mercat en competència i cadascú intenta sortir i actuar amb avantatge respecte als altres, no?
Fins a quin punt hi ha la necessitat de convocar actes durant la campanya a bombo i plateret, com si fos això estil Estats Units, no? Amb una despesa que no és necessària.
El que sí que hi ha necessitat és que la població estigui informada de qui es presenta, perquè malauradament acabes veient, almenys, potser sóc una mica crítica amb els resultats dels darrers anys, que tot sovint surten escollits aquells que menys s'ho mereixen. Potser perquè a través d'aquests mítings, o potser a través de les propagandes, han acabat confonent l'opinió pública, o potser perquè tenen molts mitjans per tenir una presència a tot arreu. La gent, per descomptat, ha de votar ben informada, però perquè voti ben informada cal prèviament la voluntat d'estar informats. I jo diria que molta gent no la té aquesta voluntat. S'apunta, mira, aquest m'ho ha dit l'altre és amic, aquest fa bona cara...
Home, i també la voluntat d'informar.
Aquí està, d'informar-se.
D'informar i després, l'altra part, de ser informats.
Sí, però si tu vols saber, et pots entretenir mirant programes electorals, et pots entretenir mirant accions, balanç que han fet dels últims anys, i a partir d'aquí pots saber una mica quin peu calça cada partit abans de votar-lo. Però el que no pots és seure tontament davant del televisor i que et diguin quatre tonteries, això és el que... distorsiona el vot, crec jo, eh? Jo diria que gairebé seria obligat anar a votar havent llegit prement els programes electorals. Una cosa d'aquesta.
Però això vol dir temps, i la gent no tothom està disposada.
La gent té temps, perquè té la tele oberta 3 hores i quart cada dia.
Sí.
Imagina't, 3 hores cada dia en lloc de veure ximpleries per mirar tot això.
No, jo estic d'acord que al final els mecanismes pels quals una persona decideix el vot són diversos i complicats, però al final efectivament acabes decidint per uns missatges molt curts, a vegades consignes, bueno, no és cal veure les eleccions de Catalunya les últimes, no? El que dius tu ara, aquesta és bona. Bueno, no és bona. A les últimes que jo almenys reconec que no em llegeixo tots els programes, però sí el que rebo a casa, sí. I clar, jo de les últimes, aquestes últimes que tots sabem què és el que s'està votant i tal, el que es va rebre a casa, pràcticament no deia res.
No deia res.
Alguns partits no deien... Alguns encara feien referència a quatre coses, no? Habitatge, tal, però alguns ni això.
Aquest és el problema.
Si tu t'has de guiar pel que reps a casa, que jo m'ho vaig llegir tot, diu, bueno, no aquest senyor que m'està proposant.
Però és que tu te'n vas a un míting i passa exactament el mateix. Els mítics, avui dia...
Els mítings són pels convençuts.
Pels fidels.
I pels 30 segons que surten a la tele. Et fan per això, els mítings.
Clar, però la seva utilitat hauria de ser doncs la mateixa que quan tu envies un programa electoral fent amb les propostes, explicant les propostes que fa el partit. No per anar a tirar...
L'únic que ho fan això, però clar, llegeix qui llegeix, últimament són els diaris, cada vegada sí que agafen, els diaris que agafen quatre temes o cinc i la comparativa. Bueno, ja està bé, si tu
ho dius. Sí, això està bé.
Habitatge, què proposa cadascun? Atur, va, està bé. Ara, clar, i després, bueno, i després hi ha els debats aquests que no serveixen per res perquè ens fotem uns als altres i al final... Sí, jo crec que té raó a l'Arcadi, que al final tenim una quantitat de mitjans brutals per informar-nos, però no ens arriba la informació pausada, ben ordenada, perquè fem una reflexió. No. Bueno, en política i en tot en general... I ara, perdona, aquesta és una altra. Ell, perquè afortunadament igual que jo, no està al marge, però ara la política es fa a través del Twitter.
Sí.
A mi, home, no em diguis que no és escandalós que se sàpiga el que pensa fer el president dels Estats Units a través del Twitter.
Sí. Parlarem de...
Això és escandalós, sí, sí. No?
Home, ja és escandalós el que pensa, tant si és en Twitter com no.
Sí. No, ja és escandalós que sigui president, no?
Però bueno. D'entrada.
Doncs parlarem d'aquí una estona del senyor Trump. Ara podem parlar de Carles Puigdemont, que al final se'n va anar...
Puigdemont en sona.
Sí, el candidat a la investidura de la presidència...
Puigdemont, sí, és veritat.
Carles Puigdemont, que continua jugant aquesta partida d'escacs, que cada vegada doncs, arriba al final d'un carreró, no sé si dir sense sortida o amb una sortida imprevisible. Hi va haver una qüestió en la conferència que va fer ahir a Copenhague i que destaca algun diari, no amb la lletra gran, sinó dins de la lletra petita, i és que em va proposar un referèndum a tot l'Estat. No sé si això significa un canvi de... O sigui, va estendre un altre cop la mà i va proposar dialogar. Això va insistir. Però en alguna informació que aquest matí he pogut veure a la premsa, proposa un referèndum a tot l'Estat. Això seria un...
Bueno, això no, que jo sàpiga, no és una novetat, eh?
No?
Això hi ha alguns constitucionalistes, ja n'havien parlat i tal, eh? Però quin tipus de referèndum seria?
Home, els detalls no els explica, però sí que va proposar un referèndum a...
No, aquí referèndums, com que hi ha el famós debat, aquell article 92 de la Constitució, si permet un referèndum només en una comunitat autònoma o si ha de nivell de tot Espanya i tal, hi ha constitucionalistes que han proposat, es podia fer un referèndum paral·lel, que aquí es fes una pregunta, el resta d'Espanya una altra, bueno, no ho sé, no conec els detalls del Puigdemont, no? A veure, jo més el problema del Puigdemont proposi referèndum una altra cosa és que ell no està en condicions físiques de negociar-ho, no? I de personalitzar-ho, perquè no pot tornar a Espanya i des del meu punt de vista no pot ser president, no? Jo, és impensable pensar que es pugui governar un país des de Brussel·les, no? Perquè, clar, per aquesta regla de tres, des de Madrid diran, bueno, si es pot governar des de Brussel·les, també es pot governar des de Madrid, no? Per tant, governarem a través del 155, no? Bueno, és igual. Ja, com dius tu, estem jugant una partida d'escacs i d'aquí a 10 dies, no?
Aquí està, sí.
Ara, a mi... Jo vaig dir, i ho repeteixo, que és a mi el que em preocupa, no? Més enllà dels temes conjunturals, i no dic anecdòtic, perquè no és anecdòtic, que Puigdemont estigui a Brussel·les o el Junqueras estigui a la presó, a mi el que em preocupa és que en aquesta situació estem visquent a Catalunya, ja els dos anys que... L'altre dia deia un conseller, no? És que el senyor Puigdemont només... Durant aquests dos anys, l'únic tema que s'hi posava fora i li interessava era el de l'independència. Els altres temes no li interessaven gaire. Bueno, doncs, entre aquests dos anys que tenia un president que no li interessaven gaire els altres temes, els dos mesos que portem de 155, més els dos mesos que podem portar fins que... Si això s'allarga fins al final o al president, i si a més no d'allò hi ha eleccions, seran 6 o 7 mesos que Catalunya no haurà tingut govern. I no s'hauran pres decisions i no s'haurà governat el dia a dia. I això ho acabarem de pagar els de sempre. A més, en un context de crisi econòmica, que com deia abans l'Arcadi, s'està mostrant que aquí la sortida de la crisi és per segons qui i que els altres estan igual de fotuts que fotuts en 2 o 3 o 4 o 5 anys. A mi és això que em preocupa. Qui acabarà pagant el plato de tot això? Independentment de les qüestions estrictament polítiques. I seran els de sempre. Ara que interessa Catalunya tenir un govern que funcioni com un rellotge, que prengui decisions i faci programacions a mitjà termini del que cal fer... No el tenim i a més no sabem si el tindrem de forma immediata. A mi això em preocupa, perquè el dia a dia dels ciutadans és el que és. No sé, a part de consideracions més o menys polítiques concretes que tenen a veure amb la situació dels presos i els que estan fora, no? Però bueno.
És veritat que estem fa bastant temps sense govern i, si em permeteu una broma fàcil... Està governats per una senyora que es diu Soraya, tampoc s'està governats, de manera
no
que...
No es deixa veure últimament, eh?
No, sí,
no sé què passa, però no es deixa veure últimament.
És que, al fons, ara no sap exactament qui governa a Catalunya, aquesta és una altra.
Sí, sí, sí. Ara, és evident que aquí cal un programa de govern, però ja han perdut tants mesos que potser ara valdria la pena resoldre de quina manera s'estableix un nou govern per tenir després unes capacitats d'actuació bastant estables. I ara jo tinc l'impressió que això és el final d'aquests dies, que heu dit molt bé, fins al dia 31 o fins que sigui l'última cueta d'aquesta partida d'escacs, perquè esclar, una cosa o altra s'ha de resoldre, a no ser que no arribin a cap solució i ens tornin a convocar les eleccions, que algú ja ho ha deixat veure una mica de lluny, no crec que sigui massa ni factible ni interessant. Però, de totes maneres, ara ja és el final de totes aquestes absurditats una darrere l'altra que s'han anat produint. No ho sé, jo m'esperaria i espero pacientment aquests 10 dies a veure què passa.
Bueno, 10 dies, però que després, si no es produeix, hi ha pròrroga, hi ha un o dos mesos més, no? Bueno, el març, 3 mesos, no? Va durar fins... Les eleccions, mira, ara ho direm ràpidament, les eleccions van ser el 27-S i el termini van ser el 7 o 8 de gener, us en recordeu, que va fer el pas al costat? Vol dir, octubre, novembre, de gener, 3 mesos i pico. O sigui, encara podríem estar un mes i mig més, fins al topall, per entendre'ns. I bueno, i sense saber qui governa, no? Se suposa que ens governen des dels ministeris a través dels alts càrrecs de la Generalitat. I sembla ser que s'entenen bastant bé, segons llegeixo. Bueno, no tinc ni idea, però bueno. Però, a veure, jo crec, tornant al tema Puigdemont, jo crec que, a veure, jo entenc la... No sé si la paraula és la jugada o entenc l'estratègia del Puigdemont, el que crec que és una estratègia que no té sortida, no té sortida. Vull dir, a mi em sap molt bé que ell es vulgui seguir reclamant al president legítim, bueno, escolta, li respecto, però clar, qui elegeix el president és el Parlament. Aquí a Catalunya no tenim un sistema presidencialista, és un sistema parlamentari, que el Parlament, en funció d'una majoria de govern, elegeix el president. Per tant, serà el Parlament qui l'elegirà. No hi ha cap president elegit de Bellantubi. I després hi ha l'altra qüestió. En el moment que ell va acceptar el 155, la convocatòria d'eleccions, va entrar en una dinàmica que va acceptar el Marc. I aquest Marc diu, escolti, les eleccions es fan en funció d'un determinat llei electoral, que a més l'ha beneficiat perquè distorsiona la proporcionalitat del vot, i a partir d'aquestes eleccions es construeix un Parlament i elegeix el president. Si acceptes una cosa, has d'acceptar la seva globalitat. Bueno, no sé, bueno, ja passa, a part em temo jo, no sé, jo tots són, pel discurs que va fer l'altre dia el president, el president de la mesa i tal, que aquí dintre del camp de l'independentisme hi haurà discrepàncies, no? Jo crec que en aquests moments entre Esquerra i la llista del Puigdemont, perquè després hi ha el PDeCAT pel costat, jo crec que hi haurà discrepàncies, perquè veig que hi ha per una part un discurs de dir, hòstia, tu, a veure, serenem-nos, anem a, com dius tu, a formar un govern, anem a fer propostes, anem a tranquil·litzar-nos, i en Puigdemont, que em dóna la impressió que defensa més una qüestió quasi de tipus personal, em dóna la impressió. Però bueno, com diu ell, ja es veurà d'aquí 10 dies.
Home, aquí hi ha hagut, ho has dit implícitament, aquesta perversió, que no sé fins a quin punt s'hauria d'haver acceptat, de fer unes eleccions sota el 155. Si aquest fos un país, com s'ha reclamat tantes vegades, amb capacitat de dir que no, la població, començant pel primer fins al darrer partit, haurien d'haver dit que sota aquesta actuació no s'anava a les eleccions. D'això se'n diu desobediència civil i els pobles avancen d'aquesta manera. Però, esclar, ni tenien capacitat, ni organització, ni voluntat, bueno, i molta por. I
a l'endemà tothom va dir que s'hi presentaria.
Aquest és el problema, aquest és el problema.
Molt bé, doncs parlem del personatge que fèiem referència fa una estona, a Donald Trump, el president dels Estats Units, que ja ha celebrat el primer any a la presidència. Amb més anècdotes...
L'ha celebrat sol, no?
Amb més anècdotes que una altra cosa, perquè és pintoresc el personatge.
Si només fos pintoresc, jo crec que és perillós directament.
O també, sí. Ja hem vist com s'ha posat allò cara a cara i ha replicat a altres líders no menys perillosos que ell. Què us sembla? Li donàveu tanta vida a la presidència i no sé si li veieu futur i compliment al mandat.
Que comencin el canvi.
Bé, jo diria que si volem fer un balanç de com està el món, la primera qüestió a afirmar és...
Està boig, el món.
Està boig si és capaç de tenir un president als Estats Units com... Atenció, si és capaç de tenir un president als Estats Units com aquest senyor, un altre Rússia, que es digui Putin, un altre, vull dir que tampoc se les ha de carregar només en
no,
Trump,
no,
perquè
no.
Hi ha cada personatge en aquest món que té un nió. No, jo tinc l'impressió que no acabarà el seu mandat, que d'una manera o altra...
Per pròpia iniciativa?
No, per pròpia iniciativa no, però que el faran fora. Jo tinc l'impressió, no ho sé. Ell va ser un fruit d'un reflux, perquè en general tothom donava per sentat fins el dia abans de les eleccions que seria la Hillary Clinton la que s'enduria la presidència. Però això també és una reflexió que val la pena fer, perquè la Hillary Clinton representava tot l'establishment típic nord-americà en tots els sentits, més aviat dolents que no pas bons. I per tant, al final hi va haver una expressió de rebuig de dir en aquest senyor que es podria equiparar doncs, els vots que té la senyora Marine Le Pen a França en segons quins moments, que a ningú li agrada, però recull molta protesta davant de l'establishment, i per tant, mira, doncs, sense pensar-s'ho gaire, es van dur una mica el gat a l'aigua, sense, jo penso, tenir un equip massa format, ni ell mateix tenir les idees clares sobre com s'ha de governar. És un senyor que va, doncs, a cop de bon humor, de mal humor, de avui em toca fer això, em toca fer allò, i per tant, ha tingut mal de caps fins ara. I tinc la impressió que més en tindrà, perquè si ara fem un balanç de les patinades que ha fet al llarg d'aquest any, doncs veurem que si n'hi queden 3 més de mandat en pot fer més. La meva impressió no d'ara, ja pràcticament des del primer mes de mandat, és que el faran plegar, però no ho sé.
Bueno, diuen que el vicepresident encara és més reaccionari que el president, no?
Però, podria ser, també.
De totes maneres, estic d'acord amb tu, ja ho hem discutit una vegada, que jo tinc la impressió que si el candidat dels demòcrates que havia aquell, com es deia, l'altre, que era més d'esquerres,
El Sanders.
Jo crec que si el Sanders hagués sigut el oponent final amb l'animal aquest, amb el Trump, tenia més possibilitats.
Sí,
perquè, com dius tu, era un home que es va guanyar simpatia sobretot de la joventut i de la gent més progressista dels Estats Units i anava més. En canvi, evidentment, la Hillary Clinton, que era dona, representava l'establishment, no?, de Wall Street i tal, almenys aquesta de la lectura que ven. A mi, de totes maneres, el que em preocupa, a part de les seves característiques personals, que realment un home que és racista, és classista, és masclista i que no se'n priva de fer-ho a través del Twitter. Hi ha el president dels Estats Units que deixi anar una frase racista a través d'un Twitter i dius, hòstia, per favor. A mi el que em preocupa més és el que hi ha darrere, no? Aquest home va sortir amb els vots més dels Estats Units profund, no? Més conservador, més anti-immigració, no? Més també, probablement més amb el pòssit aquell racista que encara una miqueta existeix en alguns estats i tal, però és que també s'està donant en altres llocs, en altres països, no? De la impressió, no?, que estan triomfant aquells que fan un discurs més fàcil, més demagògic i més anti-temes que no s'hauria de ser anti, no? Anti-immigració, anti... I, hòstia, a mi això realment demostra, com dèieu abans, que el món està realment en una situació molt complicada, molt complicada, i que demostra la dificultat que hi ha per fer arribar la gent, com demanava ell abans, propostes raonades, que la gent voti perquè li entra i diu, hòstia, això és raonable, això crec que és el que necessitem, i no per un missatge, no?, simple i a vegades, en molts casos, absolutament impresentable des del punt de vista humà, diguem-ne, directament.
Sí, jo no sé si vull fer, que no penso que s'ho mereixin, un aplaudiment generalitzat i potser immerescut al poder judicial nord-americà, però la veritat és que ha frenat algunes de les iniciatives d'en Trump d'una manera considerable, i vist aquí com funciona la independència del poder judicial espanyol, gairebé de vegades penses doncs, que alguna cosa han fet, no tot, potser hauria pogut anar pitjor.
No, aquí de tant que... algun jutge també fa coses bones, amb el tema dels desnonaments i tal, també
per exemple, també, sí, no podem posar-los tot el mateix sac, perquè cometeria un error i fas molt bé de fer la precisió. Ara, en allà he vist que hi ha hagut algunes actuacions, però tampoc sé si de bo això al final pot tenir algun pes o no, perquè moltes qüestions, tu parlaves del tema migració ara mateix, frenat moltes de les normes per impedir l'arribada, inclús per expulsions, coses així, i per tant han demostrat que potser la diferència de poders, la divisió de poders baixa, hauria de funcionar més bé.
És que jo crec que ell és el seu principal enemic, em dóna la impressió, perquè mesures que igual el seu partit li donaria suport, al plantejar-les de manera tan bèstia, i fins i tot dintre dels republicans, els republicans més raonables, diuen, hòstia, se'n distancien, no? Perquè, és que hi ha moltes maneres de proposar les coses, però si proposes alguna que és impresentable i a sobre ho fots en plan bèstia i tal, dius, hòstia, també, trobes més resistències de les que podies tindre d'entrada, no? Ara, a mi em sembla realment... Jo crec que en general s'ha demostrat que la gent aquesta que ha triomfat, entre cometes, ja no parlo amb quins mecanismes, al sector privat, que es pensa que governar un país és el mateix, normalment són molt mals polítics. Fixeu-vos-hi el Berlusconi. No? Hòstia, jo això ho governaré com si fos la meva empresa. Per tant, com que fan el que surt dels pebrots, no? Perquè tenen una concepció patrimonial de la política. Tu, sí? Home, tu amb la teva empresa potser sí que pots fotre el que vulguis. I també hi ha, bueno, hi ha el marc legal, també, però home, en un país no és el mateix governar una empresa que un país. No? I ja veus aquests magnats, no? I sembla que... Bueno, però està molt de moda, no? Ara tenim calés i havent triomfat al sector privat, sembla que ja ho tens tot de guanyar per... No? Els països de l'est també s'està produint, no? Vull dir que està... O els països llatinoamericans, que estan guanyant gent que tenen molta pasta i que es poden pagar la campanya i que potser darrere no tenen cap programa, no? Bueno, en fi.
Quan jo li deia a l'Arcadi si deixaria abandonaria la presidència per iniciativa pròpia o el faríem fora, ho comentava perquè algunes veus ja apuntaven i ho van fer també al principi del mandat, que, bueno, que això de ser president a ell sembla que no li ha acabat d'agradar.
Li va gros.
Sí, no, que se n'adona que no és ben bé el mateix i que segurament, arran de les traves que ha anat trobant, doncs ja no li ha fet gràcia jugar a ser president dels Estats Units.
Vols dir que prendria la decisió de plegar?
Per això t'ho preguntava, dic, no sé si...
Jo crec que quan no li agrada el poder... I que també li agrada el poder, no? Primer poder empresarial i ara poder polític. Jo...
Sí, però quan no tens les mans del tot lliures, a lo millor...
És un sistema molt presidencialista, el dels Estats Units, vull dir que encara que algunes coses els jutges o el Parlament sí. O li talla les ales, té un marge de maniobra gran, eh?
Avui, canviant de tema, i aprofitem així els últims minuts, comença el Fòrum Econòmic Mundial de Davos, a Suïssa, amb la reunió de líders polítics i empresaris de tot el món, i l'ONG Oxfam doncs, està ja novament apuntant la desigualtat que hi ha al món. Hi ha una dada, una xifra, el 82% de la riquesa generada l'any passat al planeta va acabar en mans de 1% de la població mundial, segons ha denunciat la pròpia ONG. Aquesta és una situació que no sembla que tingui solució si no es canvien les polítiques, Arcadi.
I tant, és molt oportú. Però si bé ara, en aquest moment en què estem parlant nosaltres... A Barcelona s'està presentant l'informe anual d'Oxfam Intermón, que és un informe que ja reflecteixen els diaris avui una mica i crec que val la pena que el veiem. Ara tu has dit aquesta xifra, l'any passat em va dir una que es va fer palesa moltes vegades, que era que el 8% de la població mundial acumulava el 86% de la riquesa, mentre que l'altre 92% de la població, entre la qual evidentment ens trobem tots nosaltres, només tenia accés al 14% de la riquesa restant. Estem en un moment farcit de desigualtats, fruit en part de tots aquests personatges dels que acabem de parlar, i d'una altra qüestió, que són els mecanismes econòmics perversos d'explotació, dels quals tot s'ha de dir. Els més il·lícits representants i els més perversos de tots són els que es reuneixen a Davos a partir d'ara durant uns quants dies, perquè aquí diuen frases boniques, però allò és una reunió de delinqüents, i res més que una reunió de delinqüents, i s'ha de dir tantes vegades com faci falta. I a més, allà delinqueixen tant com poden. Hem de saber, per exemple, que en el pis de sota de l'hotel de Davos, on es troben aquests representants, hi ha cada any reunits els caps i presidents de les grans companyies petrolieres del món al mateix temps i a l'uníson, per poder establir d'aquesta manera doncs, conjuminacions amb aquests personatges, fixar preus i coses per l'estil. El Davos és una vergonya mundial. És l'antítesi de la democràcia, és generar el poder en unes mans d'aquelles 7, 8, 900 persones que són capaços de pagar allò que es diu un paston per poder assistir a aquesta reunió. Reunió que es fa a Davos, ciutat, petita població, que està nevada i a la qual no es pot accedir en cotxe, només pot accedir uns trenets petits o amb uns jeeps especialitzats, de manera que així eviten la presència de la gent a distància i que allà maneguen les cireres per dir-ho. Repeteixo i ho deixo clar, una reunió de delinqüents.
Bueno, jo crec que la dada que has dat, la teva, bueno, les dues, que és la mateixa, bueno, a part de ser socialment inacceptable, és impúdic. Des d'un punt de vista ètic és inacceptable això, que un 8% de la població concentri el 84%, és igual, és absolutament impresentable, indefensable de cap de les maneres, ja des d'un punt de vista ètic, i ja ho entenc, és clamorós, I, a més, bueno, s'ha mostrat amb aquesta crisi, cada cop que surten les dades, és que l'escletxa social s'ha augmentat, no? I és absurd. I després hi ha un altre tema aquí, que l'altre dia te vaig dir, però que la Carme Trilla deixa de... Que el gran problema que tenim davant, i que ja l'estem notant, i ara llegia que el poble sec es mobilitzen i tal, és el tema de l'habitatge. L'habitatge serà una de les mostres de la crisi. Ell deia que serà la crisi del segle XXI. Cada cop uns ingressos més degradats, no? I cada cop hi ha habitatges més cars i més inaccessibles, quan la Constitució aquesta, i suposo que totes diuen que és un dret bàsic, no? O defineixen com un dret bàsic. Bueno, és una cosa absolutament escandalosa, no? Que l'habitatge segueixi sent un element de negoci en lloc de ser... el garantiment d'un servei bàsic i que no es posin normes per fixar topalls en els lloguers i tal. Bueno, és que em sembla que anem cap a un món, això, no? On els que tinguin menys recursos materials i culturals estan condemnats a ser uns pàries, perquè, bueno, ja veus com ens en sortirem.
Sí,
cada
vegada més, sí, sí.
Home, de fet...
Cada cop bé, un món i cada cop més insolidari, no? I que té a veure amb això que dèiem abans, com que els missatges polítics són tan simples i a vegades es basen en allò que genera més morbo i que la gent li dona una reacció més de budells i no racional, doncs cada cop són menys fraternals i més insolidaris.
Sí, sí, no? Fòbia en els pobres i tancament de fronteres, sí, sí, sí. I tot que tu vulguis.
Sí, sí, el classisme i el racisme allò impera...
De fet, ja fa temps que es parla d'un concepte que és la pobresa cronificada.
Sí, clar.
I aquest efecte de la cronificació és el més perillós
de tots.
Bueno, hi ha una
dada que és contundent, que ens veus, no sé si a nivell espanyol o en català, és igual, no deuen variar gaire. Una cosa que no s'havia produït fins ara. El 12% de la població que treballa és pobra.
I tant.
Abans, el treball era garantia d'una vida més o menys digna. Home, podia ser justet i tal. Però que el 12% de la població que treballa sigui pobra, dius... O sigui, avui el treball ja no és garantia.
Això, el que...
Avui el treball ja no és garantia d'una vida digna. Mm. Imagina't el que no té feina.
És que a més els treballs també són molt precaris, són de durades molt curtes i porten per la pobresa.
Bé, doncs aquests són els temes que realment preocupen a la ciutadania i avui els hem abordat allò amb petites pinzellades. Gràcies al Jordi Casas i a l'Arcadi Oliveres. Senyors, que passin bon dia.
Vinga.
Adéu-siau.